La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, bon any a tots i a totes. Ja tornem a ser aquí per acostar-vos cada divendres a l'esport amateur de la comarca de la Garrotxa. Tot el futbol, hoquei, bàsquet i d'altres esports que fan que la comarca sigui especial. Avui són divendres, primer divendres de la Tàctica de l'any. Així que comencem. I seguim sense canviar la dinàmica i de moment ni la del programa ni la de la Unió Esportiva Olot. Pels que us heu introduït a la Tàctica per primera vegada, anem a posar-vos en context. L'Olot és penúltima a la classificació, amb 11 punts i amb només dues victòries en 16 partits. Amb 8 gols a favor i 18 en contra, es troba a 7 punts de la permanència, que a hores d'ara la marca l'Alzira. L'últim partit dels olotins va acabar amb derrota al camp del Badalona Futur per 2-0, on es va veure un equip molt trencat i que li falta il·lusió i confiança. No obstant, per començar a arreglar aquesta situació, la direcció esportiva, amb Sergi Reset al capdavant, ja ha començat a fer feina i és que s'ha presentat el primer fitxatge dels olotins i es tracta d'un jugador que torna a casa, una peça defensiva com és Lluís Espar. Veurem si ja comptarà amb minuts en el partit d'aquesta setmana contra el Prat, qui també s'ha presentat, encara falta presentar, però ja s'ha fet oficial, és el fitxatge de Carlos López, un pivot defensiu provinent de l'Àguiles, on militava la temporada passada. Veurem també si debuta ja aquest cap de setmana contra el Prat. El partit contra el Prat es jugarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal. Com sempre, una hora abans ja estarem connectats amb Ràdio Olot, amb en David Planella i el seu equip per fer la prèvia. I on sí tenim a celebrar és la primera catalana, amb la primera victòria del Bos de Tosca com a local en la seva història en aquesta categoria, que els permet treure el cap de la zona lletja. També parlarem de segona amb els nostres garrotxins i de tercera i quarta amb la resta d'equips de la comarca. I en l'àmbit poliesportiu destacarem la visita de l'hoquei Olot a la pista del Barça Atlètic aquest diumenge a les 12 del migdia. La gran temporada del tenis taula Olot, que visita el pavelló del Mataró, el waterpolo, que vol seguir optant al playoff, i el bàsquet amb tots els partits que ens venen aquest cap de setmana. Així que comencem la tàctica del cap de setmana, un cap de setmana on es preveu fred, per tant agafem manta i crispetes per gaudir de l'esport garrotxí.
La tàctica. Tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I com sempre, marxa, ritme i ganes de divendres a la tàctica, i és que comencem el cap de setmana amb les notícies d'última hora, perquè la tàctica va a aquest ritme. La Unió Esportiva Olot fa 7 jornades que no coneix la victòria, i és que en 16 partits jugats només ha pogut sumar de 3 en 2 ocasions, a casa contra el Formentera i el camp d'esports contra el Lleida. Aquest diumenge a les 12 el conjunt olotí va visitar el camp del Badalona Futur, un Olot que viatjava amb la màxima il·lusió de començar l'any de la millor manera. Doncs no va ser així. Des que Rissonyo està a la banqueta, aquesta derrota ha estat dels pitjors partits dels olotins. El primer gol dels locals va arribar al minut 6 a càrrec de Frank Carbià, i a la mitja hora del partit Peque Polo posava el 2-0 un marcador que ja no variaria en cap moment del maig. Ara mateix els olotins són 17ens, amb 11 punts de 48 possibles. Per fer un resum per tots vosaltres, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 5 i n'ha perdut 9. Ha marcat 8 gols i n'ha encaixat 18. En els últims 5 partits ha sumat 3 punts, per tant, veiem una Unió Esportiva Olot en declivi, que es troba a 7 punts de la permanència directa, i on si no guanya aquest cap de setmana ho tindrà més que complicat, perquè només li quedarà una volta. Ha d'agafar el toro per les banyes i sortir al camp amb tot, amb ganes de guanyar, amb ganes de transmetre aquella xispa a l'afició per enganxar-la. És més que necessari, i a més, si el president ho remarca, com ho ha remarcat, perquè Joan Agustí vol que tot Olot vingui a la final d'aquest diumenge.
He pensat que aquest diumenge hem de demanar a l'afició que vingui, que tal com deia el nostre cap de premsa, ser de l'Olot quan es guanya és molt divertit, i ser d'un club quan es perd vol dir que el portes al cor i vol dir que tu vols defensar aquests interessos. Per tant, demanem amb els socis que vinguin acompanyats, que portin a les seves famílies, que donem suport a l'equip, que donem suport als nostres jugadors i que d'aquí a final de temporada cada partit serà una final.
Però aquesta no és l'única notícia del dia, i és que estem en el mercat de fitxatges i l'Olot ja ha començat a treballar de valent, perquè aquest dimarts ja es va presentar el nou central dels olotins. Es tracta d'un vell conegut que va debutar amb 17 anys a segona B amb el primer equip de l'Olot i que després de marxar fora ha tornat a casa. Aquest és Lluís Espar, el jove central de Mollet de 22 anys, que va marxar per jugar amb el filial del Sevilla i va aconseguir també realitzar tota la pretemporada amb el primer equip. Després de perdre el protagonisme que havia tingut, va decidir que seguiria jugant a primera ref amb la Nucia, on no ha comptat quasi amb cap oportunitat. Després de valorar-ho, el jugador de l'Olot ha decidit tornar a casa, sobretot per l'estima que li té el club. Escoltem a Lluís Espar.
Torna amb les mateixes ganes i il·lusió que sempre, perquè és posar-te aquesta samarreta i sortir aquest camp i no ho sé, no sé si és el sentiment de pertanyença, de relament o de gratitud ja al club que et fa jugar diferent. Al final penso que és algo natural i sí, sóc el mateix, l'únic que torno potser amb una mica més d'experiència.
I és que aquesta tampoc ha sigut l'única notícia de la setmana, perquè fa poques hores s'ha fet oficial el fitxatge de Carlos López, un pivot defensiu que va néixer a Castelló de la Plana, que venia de l'Àguilas, del grup de tercera divisió de Múrcia, on també havia passat per equips com el Deportivo B o l'Ebre, un vell conegut també a les categories de la Unió Esportiva Olot. Carlos López és un pivot defensiu molt semblant a Marc Castells, on en parlarem també més endavant amb David Planella per conèixer una mica més la figura d'aquest nou jugador, no? Però abans de seguir parlant sobre l'Olot, anem amb qui és l'especialista, com dèiem ara, amb en David Planella, que ens dirà com arriba l'equip a aquest transcendental partit per acabar la primera volta contra el Prat. Recordem, diumenge a 4:45 de la tarda per Ràdio Olot. Però abans seguim escoltant una mica de música, que és divendres, i quan van mal donades s'ha de desconnectar, ni que sigui per uns instants. Ara sí, anem amb en David Planella. Bona tarda, David.
Què tal, Aniol? Bona tarda.
Què tal? Bon any. La Unió Esportiva Olot, que juga aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal contra el Prat, un rival que està 7 punts per sobre i està en descens. Per tant, David, com arriba la Unió Esportiva Olot a aquest partit, que és una final?
Conscient que el que dius que és una autèntica final. Fins ara hem parlat de partits importants. Jo sempre sóc molt reticent a parlar de final, perquè moltes vegades es parla massa fàcilment de finals, però estem ja en una situació en què es pot considerar una final, perquè si perds la situació serà catastròfica. La classificació, que un equip que ara està en descens com el Prat se te'n vagi a 10 punts, clar, seria una situació no insalvable, però sí, ja podríem començar a parlar d'utopia, no?, si parlem de permanència. Per tant, és un partit molt important que es pot elevar a la categoria de final. L'Olot ha de guanyar sí o sí. A casa s'hi ha de fer fort, ara en parlarem. Els números no són bons com a locals i són necessaris que millorin per aconseguir la permanència. I contra aquest rival, contra aquest Prat, l'Olot sí o sí ha d'aconseguir la primera victòria amb Jonathan Risueño a la banqueta, perquè aquesta és l'altra. Fa 6 partits que el tècnic valencià dirigeix la Unió Esportiva Olot, 6 partits de Lliga i cap victòria. És cert que el mes de desembre va aconseguir que la imatge de l'Olot millorés, el joc no té res a veure amb el que practicava l'Olot de Mànix Mandiola, però el primer partit del 2023, la setmana passada al camp del Badalona Futur, ens va deixar descol·locats perquè la versió de l'Olot va ser dolenta. Pitjor partit, sens dubte, amb Risueño a la banqueta, amb poca concentració, amb poca intensitat i sense aquests elements, sense aquesta actitud, evidentment la permanència sí que serà impossible, no? Per tant, a casa s'ha de rentar la imatge, s'ha de millorar davant l'afició i sí o sí s'ha de guanyar contra el Prat, no hi ha altra.
Per tant, una final a casa contra el Prat aquest diumenge, la setmana següent contra l'Espanyol B, que també ve a casa, tornen a venir els equips de dalt. Per tant, l'estadi municipal s'ha de convertir en un fortí, no?, per aconseguir la salvació.
Sí o sí, sí o sí, perquè si fem números, l'Olot ara en té 11, per aconseguir la permanència s'ha d'enfilar els 40, per tant vol dir que a la segona volta s'haurà de recuperar molt de temps perdut, aquest dèficit de punts s'haurà de corregir, i més o menys passa per guanyar la meitat dels partits, i això vol dir que guanyant els partits de casa, com comentava Risueño a la prèvia, l'Olot en principi se salvarà. Imagineu-vos la importància, no?, que té guanyar a casa. Fora sabem que costa molt, a tothom li costa, i per tant a casa l'Olot sí o sí s'hi ha de fer fort, no? Hem parlat durant moltes temporades del fortí olotí. Aquest any no ho podem fer perquè els números diuen que l'estadi municipal no és un fortí, és un estadi on és fàcil treure-hi punts. L'Olot només ha guanyat un petit de 8 a casa, ha empatat 3 partits i n'ha perdut 4, i per tant s'ha de millorar sí o sí. És cert que amb Risueño no s'ha perdut, és un pas endavant. Casa s'ha fet més enllà del dia de l'Aragón, el primer dia de Jonathan Risueño, la resta no s'han perdut a casa, i per tant ara falta guanyar, falta fer aquest pas, que ja no hi ha més temps per fer-lo. És l'última jornada de la primera volta, la d'aquest diumenge contra el Prat, com dius, després comença la segona i comença un carrusel de partits contra equips de la part alta de la taula, i de manera que contra el Prat i a casa l'última jornada de la primera volta s'ha de saldar amb victòria sí o sí, per tot això que diem, i sobretot per fer reforç a casa i d'alguna manera premiar l'esforç de l'afició. No serà fàcil, farà fred, diumenge a la tarda, per tant, la gent que vingui ha de poder ser premiada d'una vegada per totes amb una victòria.
Olot, que ha d'aconseguir la victòria contra el Prat, quin equip es trobarà davant?
Doncs un rival que també està en descens, com diem, és el primer equip que ara trepitjaria zona vermella. El Prat és 14è classificat, té 18 punts en 16 jornades, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 8. Ha marcat 14 gols, no és especialment golejador, n'ha encaixat 22. Bé, són números de zona baixa de la taula, el que passa que és un equip que sempre competeix, no?, i que mai el podem donar per mort. Aquest Prat el coneixem ja de temporades anteriors a segona B i últimament sempre s'ha salvat. És un equip que jo crec que està millorat pel que fa noms respecte de temporades anteriors, amb jugadors que coneixem de la categoria. El màxim golejador és el Hadji Bandé, que ve del Cerdanyola, també el coneixem de tercera divisió, un punt de... El germà de Musa Bandé, per ser ex de l'Olot, un punt amb experiència amb el Sant Andreu, amb el Prat, hi havia jugat fins i tot anteriorment, és la seva segona etapa a l'equip Pota Blava. Per tant, aquest és, sens dubte, el potencial ofensiu que té, escudat, per exemple, per un extrem com Pau Salvans, que també el coneixem de la categoria. Al mig del camp, jugadors que també ens sonen com Uri González, com Padilla, com Adri Díaz, Àlex Pla, mateixos jugadors que ja tenia el Prat temporades anteriors, amb un entrenador també que coneixem, Pedro Dólera, per tant, un Prat que és consistent i que, segons diu Risueño, últimament intenta jugar millor. Abans era conegut sobretot per ser un equip sòlid a darrere, força rocós, força defensiu, ara intenta mantenir aquesta solidesa, però afegint-hi també possessió de la pilota, no? Per tant, veurem quin rival ens trobarem pel que fa a joc aquest diumenge a l'estadi, però sigui com sigui, els números diuen que és un rival directe i que és un rival que l'Olot no pot deixar escapar més, perquè el tenim a 7 punts i l'hem de tenir a 4 diumenge a la tarda, sí o sí.
David, i a part del partit, portem ja 13 dies d'aquesta finestra hivernal del mercat de fitxatges. La Unió Esportiva Olot, que ja en 13 dies ja ha fet, ara fa poques hores hem conegut la incorporació de Carlos López, que ara ens en parlaràs una mica més, i també la de Lluís Espar, que ja el coneixem molt.
Sí, dos fitxatges que té l'Olot. Espar, en principi, segons ell, Risueño, i segons ell mateix, podrà ja jugar aquest diumenge contra el Prat. No cal gaire carta de presentació, el coneixem perfectament, sorgit del futbol base de la Unió Esportiva Olot, ara amb 22 anys torna al club, va marxar fa dos mercats d'hivern per aprofitar l'oportunitat de jugar al filial del Sevilla, fins i tot va arribar a entrenar amb el primer equip de primera divisió. Aquesta temporada jugava a la Nucia, però va tenir molt poc protagonisme, només un partit 90 minuts i una altra mitja hora, perjudicat també per lesions, que va impedir que Espar tingués continuïtat al principi de temporada, i al final li va costar molt que el tècnic confiés en ell, i ara torna el de Molló a la Unió Esportiva Olot, ser un central igualment agressiu, contundent, amb intensitat, són virtuts que ja coneixíem d'Espar quan va marxar d'aquí amb només 20 anys, no? Però ara també amb una mica més d'experiència, amb categories superiors. Per tant, hem d'esperar un Espar més fet encara, com a central, i un jugador que pugui ser important en aquesta segona part de la temporada, i que a més té aquest component de ser un jugador de casa, i que per tant et dona encara més actitud, no? Encara més compromís amb el projecte i amb aquesta situació, no? I l'altre jugador, com tu dius, l'hem conegut aquesta tarda, el fitxatge de Carlos López, en principi no l'esperàvem, perquè és un perfil de jugador que ara mateix seria una mica un Marc Castells, és un pivot defensiu, Carlos López, nascut a Onda, a Castelló de la Plana, 27 anys, però un jugador que coneix bé Jonathan Risueño, perquè hi va coincidir amb el centre d'esports Hospitalet, per tant, fitxatge del tècnic, petició expressa de Risueño, i hem d'esperar que li tingui confiança i que pugui aportar solidesa al mig del camp. Havia estat a l'Ebre, a l'UCAM Múrcia i al filial del Deportivo de la Corunya, jugador format al Castelló, i que, com diem, va passar per l'Hospitalet el 2016 i el 2017 a les ordres de Jonathan Risueño, no? Per tant, un jugador més al mig del camp, de perfil, com diem, semblant a Marc Castells. De fet, només hi havia Castells com a pivot defensiu, ara hi haurà també Carlos López, i veurem si d'aquí a final del mercat implica això alguna sortida o no d'algun futbolista. De moment, com dius, confirmem les altes de Lluís Espar i de Carlos López al mig del camp.
I David, de cara ja diumenge, quins jugadors estan lesionats i qui ja s'ha recuperat pel partit?
La bona notícia per Risueño és que recupera efectius. A banda d'Espar, a darrere, recupera també Gonzalo Pereira, que estava sancionat i no va poder jugar a Badalona. Per tant, podrà triar d'una vegada per totes en defensa Jonathan Risueño, a veure qui escull. I també la bona notícia és que torna a Saïdou Bah. És cert que l'altre dia ja formava part de la convocatòria, però no estava al 100%, no va jugar ni un minut a Badalona. Per tant, hem d'esperar que ara ja sí estigui bé Saïdou per poder jugar. Recordem que havia estat el jugador més important de l'Olot el mes de desembre, a les ordres de Jonathan Risueño, i per tant és un jugador que hem de tenir al 100%. El tema de Sebas Coris, vam marxar de Badalona un pèl preocupats perquè va abandonar el terreny de joc per culpa d'una punxada. En principi no és res, avui s'ha entrenat amb el grup i per tant potser no per ser titular, però sí que podrà entrar a la convocatòria del partit d'aquest diumenge, igual que Josep Sardà, que ja va jugar la segona part de l'altre dia. Per tant, les úniques baixes, les de sempre, les de llarga durada, de Carles Mas i de Albert Blázquez, la resta de futbolistes, si no passa res d'aquí diumenge, tots a punt per rebre el Prat.
Doncs molt bé, David, ens veurem diumenge a 4:45 PM. Des de 4:15 PM ja estareu connectats amb Ràdio Olot. Esperem que podem cantar la victòria i els 3 punts es quedin a l'estadi municipal.
Tant de bo, que ja toca i ens fa molta falta. Gràcies, adéu-siau.
Adéu, anem amb Jonathan Risueño.
La tàctica amb Jonathan Risueño.
Sí, n'hi ha que guanyar. Crec que és un partit on que n'hi ha que guanyar sí o sí. Cada vegada queda menys, cada vegada els partits són més importants. Crec que, a més, que si guanyem, quitat el primer partit en l'Aragó, seguirem sense perdre en casa i començarem a guanyar, i crec que canviar aquesta dinàmica i ser forts en casa es aproparà a l'objectiu. És un partit molt complicat contra un rival que està molt bé treballat, que va ser molt difícil i que, si volem guanyar, tenim que competir al 100%. Estic molt d'acord amb tu. Si nosaltres guanyem tots els partits de casa, estarem salvats, perquè serà pràcticament la meitat dels partits. Comencem el diumenge per la primera final de totes les que van a, o les que vamos a ir teniendo en casa. No, il·lusió, ganes d'estar aquí, que això és molt important, competitiu. Jo crec que és un noi de la casa que el viu de molt a prop, no? I això és molt important, sobretot en el context on estem i en els partits que tenim que jugar a partir d'ara, i con molta il·lusió d'ajudar a l'equip. Un rival molt fort, que fora de casa, a més, se fa molt fort, molt ben treballat, amb molt bons jugadors. Jo crec que el Prat té un equipàs, i jo crec que el Prat té jugadors molt contrastats en la categoria, que llevan molts anys, i que és un rival molt dur.
Recordem que la Unió Esportiva Olot rebrà el Prat aquest diumenge a 4:45 PM en un partit en el que pels olotins és una gran final. Des de 4:15 PM amb la prèvia per Ràdio Olot. I anem amb la jornada 17 del grup tercer de segona federació, la última de la primera volta, concentrarà tots aquests partits el diumenge. A les 11, Formentera, València, Mestalla. A les 12, Hèrcules, Eivissa. Alzira, Mallorca B. Lleida Esportiu, Espanyol B. Manresa, Ebre. I Penya Deportiva, Atlètic Segunti. A 12:15 PM, Deportiva Aragón, Badalona, Futur. A la tarda, Olot Prat, i a 4:15 PM. I a les 6, Terrassa, Terol. I pel que fa a la classificació, el Terol ha agafat distància i és primer amb 35 punts, seguit de l'Espanyol B amb 30, València Mestalla amb 29, Penya Deportiva amb 27 i el Manresa, que tanca el playoff, amb 26. A la zona lletja, la zona que no li agrada estar a ningú, l'Atlètic Seguntí amb 18 punts en zona de playout, serien equips ara mateix de tercera divisió al Prat, rival de l'Olot amb 18, Eivissa amb 15, Mallorca B amb 14, Olot penúltim classificat amb 11 i tancaria la taula a l'Ebre, que encara no ha superat el llindar dels 10 punts.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
La tàctica de Ràdio Olot.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit en joc una coca i un tortell de Can Carbaceres o una samarreta, una dessuadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i sobretot el hashtag de porra UEO si pot participar fins que comenci a rodar la pilota aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot des d'una hora abans en directe des de Ràdio Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Han servit ràpid de banda, ens han agafat amb els pixats al ventre i Peque Polo s'ha plantat sol davant de batalla, que ha sortit però no n'ha fet prou, ha arribat a fregar la pilota, a tocar-la, però l'esfèric ha acabat al fons de la xarxa. El segon del Badalona, el marca Peque, mitja hora de joc de la primera meitat i ara sí que fa pujada al partit.
I també fa molta pujada la temporada. L'Olot és a 7 punts de la permanència i no troba la manera de guanyar, però no es rendirà. Diumenge s'acaba la primera volta i la victòria ha d'arribar. Diumenge, en directe des de l'Estadi Municipal d'Olot, Unió Esportiva Olot, Associació Esportiva Prat. A 4:45 de la tarda la prèvia i a 4:45 el partit, amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas, i el patrocini de Fred Perri Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Primera Catalana.
A Primera Catalana parlem del més esperat, parlem de la primera victòria del Bord de Tosca a Primera Catalana com a local. I és que no és que sigui la d'aquest any, sinó que és la primera de tota la història en aquesta categoria. Els homes de Jean Miquel Salavedra van superar per 1-0 el Mollet, que segueix sent l'últim classificat de la categoria. El gol va arribar mitjançant Àlex Darnés, que després d'un penal clamorós sobre Teti, va aconseguir transformar la pena màxima per avançar els grocs i aconseguir aquesta primera victòria. No obstant, l'equip vol fer un pas més, ja que segons el seu president Xavi Clos, una volta és suficient per adaptar-se a la categoria.
Segurament doncs, els resultats ens venen condicionats per això, per l'adaptació. Per una banda, penso que hem d'estar molt contents perquè hem sigut capaços de competir contra pràcticament tots els equips de la categoria, perquè ara ja estem a punt d'acabar la primera volta, i per altra banda, ens hem parlat ara últimament doncs, de que toca ja fer el pas endavant, de creure'ns que som equip de Primera Catalana, i ja que hem sigut capaços de competir-ho, doncs, fer aquest pas endavant que necessitem per treure bons resultats.
El pròxim partit del Bosc de Tosca serà aquest dissabte contra un rival directe, que té 3 punts més. Serà 4:45 contra el Torelló, on els grocs buscaran la segona victòria consecutiva abans d'acabar la primera volta amb dos rivals que estan per sota, com el Parets i el Bescanó. Repassem la jornada de Primera Catalana, una jornada amb autèntics partidassos. La jornada 13 començarà demà dissabte a 4:00 amb un Lloret-Palamós. Mitja hora després, el torn del Bosc de Tosca, que visitarà el camp del Torelló. Ja diumenge a 12:00, Caldes de Montbui, l'Escala, Mollet-Bescanó i Parets-Vic. A 1:00 del migdia, Granollers-Figueres. A la tarda, a 4:45, Banyoles-Manlleu i tancarà la jornada el Mataró Can Givert a 5:00 de la tarda. A la classificació, el líder segueix sent l'Escala amb 31 punts, Granollers i Lloret els segueixen amb 24, Figueres quart amb 23 i Banyoles amb 21. A Bosc de Tosca és 13 amb 11 punts, a 2 de la promoció de descens, on s'hi troba el Bescanó, i 4 punts per sobre del descens directe, on hi ha el Mollet amb 5 punts. Anem ara a parlar de Segona Catalana.
Segona Catalana.
A Segona Catalana, a l'inici d'any, no ha anat del tot bé els dos equips garrotxins, tant el Besalú amb la seva derrota per 2-1 a Begú, com el Sant Jaume de Llierca amb una derrota al camp del Torroella per 2-0. Els equips garrotxins no van poder sumar 3 punts. Després d'una derrota, toca aixecar-se i començar la setmana amb la confiança de que el pròxim partit el guanyaràs. En el cas del Besalú, després del derbi contra el Sant Jaume el 13 de novembre del 2022, quan van aconseguir guanyar-lo, han encadenat una ratxa negativa de 5 partits seguits perduts. Aquest cap de setmana els homes de Manel Puigverd descansen, un fet que els anirà bé per tornar a agafar confiança, descans i recuperar aquests jugadors lesionats que són necessaris per poder afrontar el que queda de segona volta. En el cas del Sant Jaume de Llierca, va començar la segona volta guanyant els dos partits, contra el Mercadalam i contra el Porqueres, tot i que aquest cap de setmana caigués al camp del Torroella. El pròxim partit del filial de l'Olot serà aquest dissabte a 4:00 de la tarda, a casa, contra l'Empúria Brava. Escoltem l'entrenador del Sant Jaume, Jordi Freixa.
Estem en una fase, doncs, que com a equip crec que hem crescut, vale? que ens falten aquells puntets de sort, de sort no, d'encert, vale? però l'equip està bé, està en ganes i estem entrenant molt bé. I si aquesta setmana doncs, l'equip respon com volem tots, que crec que sí, i despleguem el joc que som capaços de fer.
A la classificació, el Sant Jaume Olot B és 5è amb 19 punts, a 6 de la zona de playoff, que ara mateix ocupen Begur, Torroella i Roses. Per altra banda, l'altre Garrotxí, el Besalú, és 9è amb 13 punts, a 12 de la zona de playoff, un equip que necessita canviar la dinàmica.
Tercera catalana.
I a la tercera catalana, que també torna a la jornada 15 del grup 18, comença aquest dissabte a 3:15 de la tarda a les Planes d'Hostoles contra el Comacross. A les 4, a Badesenc, Cornellà de Terri, Sant Privat d'en Bas Cellera, Camp de Bànol, Sant Gregori i Camprodon, Fontcoberta. A 6:15, Sarrià de Ter Fornells i Amer Les Preses. Diumenge a les 12, Atlètic Banyoles Garrotxa i a les 5 de la tarda tancarà la jornada el Santa Pau Sant Pons. A la classificació, el millor ripollès és la Badesenc, tercer amb 27 punts i el pitjor, el Camprodon, desè amb 18. A la Garrotxa, el millor és el Club Futbol Les Preses, 8è amb 20 punts i el pitjor, el Garrotxa, amb 8 punts i últim classificat.
Quarta catalana.
A Quarta Catalana encetem la jornada 15 del grup 27. Dissabte a les 4, Castellfollit, Besalú B, Serinyà, Vall d'en Bas, Sant Roc, Camós, Sant Joanenc, Usó i Bonmatí, La Canya. A més, també jugarà el Sant Miquel de Campmajor, Atlètic Olot. A 4:45, Les Preses B, Sant Pere Màrtir. Diumenge a les 11, Joanetes, Hostoles i tancarà la jornada al Montagut Maià a les 4 de la tarda. A la classificació, l'Hostoles segueix líder amb 34 punts. El segueix el Sant Pere Màrtir amb 31 i el Sant Joanenc amb 30. A la part lletja de la taula, el Besalú B, 16 amb 9 punts, Atlètic Olot amb 7 i Maià, colista, amb només 4 punts.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
Poliesportiu.
I en el poliesportiu, com sempre, comencem parlant de l'hoquei Olot, que s'estrena aquest 2023 amb ganes de mantenir-se a l'hoquei Lliga Plata. Els olotins visiten la pista del Barça Atlètic aquest diumenge a les 12 del migdia. Jordi García espera començar amb bon peu l'any nou i que les lesions respectin l'equip. Després de gairebé un mes sense competir, l'hoquei Olot arriba amb tots els efectius disponibles per aquest cap de setmana. Però, com sempre, parlem amb qui en té més detalls, amb el nostre especialista de la casa, en Roger Cern. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Daniel. Què tal? Bon any.
Bon any, Roger. L'hoquei Olot que visita aquest diumenge a les 12 del migdia, la pista del Barça Atlètic de Llars Mundet, un partit que serà el primer de l'any pels de l'hoquei Olot i els de Jordi García, un partit que serà complicat, no?, per la posició del Barça Atlètic i per l'equip que té el Barça Atlètic.
Bé, sí, primer de tots contents que torni l'hoquei Patins i l'hoquei Olot a les pistes. Com comentaves, primer partit de l'any, hem tancat la penúltima jornada, la primera volta. És una pista complicada, ens porta bon record de la temporada passada amb la victòria per 4-5. Va ser la primera de la història de l'hoquei Olot a l'hoquei Lliga Plata. Però bé, ja sabem que en aquest esport no podem viure de pronòstics i d'efemèrides. Serà un partit molt complicat. És el filial del Barça, amb tot això jo crec que ja diem bastantes coses, i aquest any, a més, ha guanyat amb experiència i va tercer la classificació. Per tant, els números donen molt que respectar davant el rival, però bé, veurem com torna l'hoquei Olot després d'aquesta aturada.
Un Barça Atlètic que l'any passat, si no vaig equivocat, va quedar per sota Olot, m'equivoco o no?
Uh-huh. No, vas bé, va quedar per sota l'hoquei Olot la temporada passada.
I per tant, aquest any està en tercera posició, per tant, què ha canviat aquest Barça Atlètic respecte a l'any passat?
Bé, ha canviat, sobretot jo crec que ha guanyat amb experiència. Són jugadors molt joves, que entrenen amb el primer equip, fins a també alguns han tingut minuts aquesta temporada ja a l'hoquei Lliga, per tant, jugar amb tot un Barça ja diu molt. I jo crec que ha guanyat amb experiència. Sí que és cert que ha perdut dues peces molt importants, com Kylian Hill i Oriol Llenes, que actualment estan jugant a hoquei Lliga, però sí que ha guanyat amb experiència. I el bloc ho demostra amb aquests números. També és cert que durant un període va tenir a Sergi Llorca, jugador del primer equip, que durant l'aturada de l'hoquei Lliga va jugar amb el Barça Atlètic i va ajudar molt a aconseguir punts, però no treu que aquest bloc ha guanyat amb experiència. I Jordi García, el tècnic de l'hoquei Olot, comentava a la prèvia que serà un rival molt complicat de batre.
Sí, és un rival complicat. L'any passat ja ho era. Sí que és veritat que l'any passat potser teníem grups en un grup amb equips amb molta més experiència. Llavors, com que són nanos joves, al final potser pecaven una mica i perdien perdien punts amb resultats ajustats.
Doncs Roger, després d'escoltar Jordi García, primer partit de l'any, com arriba l'equip?
Bé, doncs per bones notícies, que ja és una gran notícia en aquesta actualitat de l'hoquei Olot i aquesta temporada, és que arriben tots els jugadors disponibles per aquest partit de diumenge. La plantilla ha tingut poc menys d'una setmaneta de descans durant aquestes festes de Nadal i sí que ha tingut molta càrrega física i no ha perdut el ritme. Recordem que l'hoquei Olot potser no ve de la seva millor versió, que vam veure l'últim partit a la Corunya, i vol recuperar aquestes bones sensacions que ha demostrat en diferents trams de la primera volta. Recordem que eren dos partits, per tant seria interessant poder ampliar el marge amb el descens, que són de 4 punts. Jordi García també comentava a la prèvia que aquestes festes han descansat poc per seguir en bon ritme i intentar aconseguir els màxims punts possibles en aquest tram inicial de 2023.
Portem ja tres setmanetes sense competir, més o menys, i bueno, ha anat bé, jo crec que ha anat bé, més que res també per recuperar una mica els lesionats, els tocats que teníem al final de l'any.
Doncs Roger, per anar acabant ja l'última pregunta i tanquem ja aquesta secció amb tu com a especialista de l'hoquei Olot, qui ha de fer els homes de García i Piera per anar a guanyar a la pista del Barça Atlètic?
Bé, jo crec que seguir la línia de sempre, veure un hoquei Olot concentrat des del primer segon, ser un equip intens, ser un equip capaç de córrer a la contra i ser un equip molt fort al darrere. Jo crec que són les claus per poder guanyar diumenge. Trobaràs un rival jove, ràpid, amb qualitat tècnica, però l'hoquei Olot, si alguna cosa té, és que els reptes difícils doncs es supera, i ho hem vist en aquestes últims partits a l'hoquei Lliga Plata, la temporada passada i aquesta mateixa, guanyant a rivals de la part alta, com el mateix Sant Just, que recordem que va quart, empatat amb el Barça Atlètic. Per tant, és un rival de la talla del filial blaugrana que es trobarà l'hoquei Olot aquest diumenge. Per tant, jo sempre ho dic, si l'hoquei Olot segueix el seu estil i la seva línia, normalment sempre s'acaben portant els partits. Esperem que aquest diumenge sigui aquesta millor versió de l'hoquei Olot i puguem explicar una victòria a la sintonia de Ràdio Olot.
Doncs recordem, aquest diumenge els homes de l'hoquei Olot que jugaran a les 12 del migdia a la pista del Barça Atlètic, al Llars Mundet, a Barcelona, des de 11:45 que hi sereu posats amb l'Anna Prat. Esperem que pugueu tornar amb la victòria de les terres barcelonines.
Doncs esperem començar aquest any d'hoquei patins 2023, que alguna cosa em diu que serà potser fins i tot més especial que la temporada passada. Esperem que l'hoquei Olot comenci amb una victòria aquest diumenge i, com has dit, ens escoltem diumenge a la sintonia de Ràdio Olot a partir de 11:45.
Segur que sí, Roger. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. Adéu-siau.
Recordem que el partit entre el Barça Atlètic i l'hoquei Olot es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia a Barcelona. Des de mitja hora abans estarem a Ràdio Olot en directe amb els nostres protagonistes, Roger Gern i Anna Prat.
Marc Prat, intenta connectar amb Aníbal Mangas, es lamenten. Encara falta aquesta química entre els socis preferits, entre Aníbal Mangas i Marc Prat. Aníbal Mangas, entra dins l'àrea Mangas, gol, 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 gol!
Torna l'emoció de l'hoquei patins. Torna l'hoquei Olot a Ràdio Olot. Gairebé un mes després es reprèn l'hoquei Lliga Plata. Diumenge, primer partit del 2023. En directe des del pavelló de Llars Mundet, Barça Atlètic, hoquei Olot. A 11:45 del migdia la prèvia i a les 12 el partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
I després d'intentar fer gol amb aquestes porteries tan petites de l'hoquei, anem a jugar-ho tot amb un triple. Anem a parlar de bàsquet garrotxí. El primer equip de l'embàs segueix primer de segona catalana amb 19 punts, però aquest cap de setmana visita la pista del Tona, el dissabte a 17:45 de la tarda, la pista del segon classificat, que de 10 partits n'ha guanyat 8. En l'apartat femení, la mateixa situació. L'embàs és primer classificat i rep el Tona, que és el segon classificat. A tercera catalana, el grup 9, aquest cap de setmana, la Vall d'en Bas, pneumàtic per allò, el diumenge a 19:45 del vespre. La Piolot descansa aquesta jornada i el grup 10, el dissabte Sant Joanenc Sant Gregori a 19:45 del vespre i el Club Bàsquet Olot descansa aquesta jornada. La tercera catalana femení, derbi dissabte a les 4 entre l'Envas i la Pia Olot, i el Sant Joanenc visitarà la pista del Catalunya Telecom Jack C el dissabte també a les 4 de la tarda. I de fer triple, anem a la piscina amb el Waterpolo Olot. El Club Natació Olot obrirà aquest 2023 a la piscina del Banyoles, als cues de la primera divisió catalana. L'equip de Waterpolo Olot és segon a la categoria i espera poder repetir la gesta de l'any passat, jugant una fase d'ascens a segona estatal. Les instal·lacions del Club Natació Olot, les instal·lacions del Club Natació Banyoles es troben exactament a 31 quilòmetres de les del Club Natació Olot, tot i que aquesta distància no impedeix que els banyolins s'hagin convertit pràcticament en els companys d'entrenament dels olotins. Pràcticament una vegada a la setmana, els dos clubs entrenen junts per incrementar aquesta intensitat, però aquest dissabte els dos clubs germans es veuran les cares en el primer partit de l'any 2023 a la primera divisió catalana de waterpolo. L'entrenador del Club Natació Olot de waterpolo és Jan Ibert.
Bueno, aquest partit serà complicat, igual que són tots els partits. El Banyoles és un equip que coneixem perfectament, moltes vegades entrenem junts i crec que ells ens coneixen, nosaltres els coneixem. A partir d'aquí hem d'intentar aprofitar les nostres armes per emportar-nos el partit.
I ens assequem i agafem la pala per guanyar la tenis taula tal i com ho fa l'Olot. El sènior del Club Tenis Taula Olot és l'equip que està en una situació més favorable a la classificació. Tot i així, acostumats a no tenir moltes complicacions a l'hora de guanyar els partits, l'últim enfrontament del 2022 a Vic va ser una mica més complicat. Els olotins que visitaven la capital d'Osona sense Arnau Pons, això sí, van aconseguir imposar-se en l'últim punt quan ja es jugaven els dobles i van guanyar el partit per 3-4. Ara els dos Cargallego volen seguir mostrant la seva millor versió aquest cap de setmana a Mataró. Segons Gallego, aquest enfrontament no serà gens fàcil.
Mataró és un equip que lluita per mantenir-se i nosaltres, això que comentaves, no? evitar relaxació, l'objectiu és guanyar els 22 partits de Lliga, de moment en portem 9. Sabem que altres equips que estan lluitant per no baixar doncs s'han reforçat.
El Mataró, rival del Club Tenis Taula Olot, es troba en una posició per sobre del descens, a només 2 punts. El partit entre els mataronins i els olotins es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia. I per acabar, anem amb un consell per a tots aquells que un dels propòsits és posar-se en forma. Calma, no vulgueu anar massa ràpid. A Nou Vida Nova, per tant, tots aquells que es vulguin iniciar-se en el món del running han de seguir unes bones pautes per no patir cap problema de salut. Anar a córrer és l'activitat física que més gent realitza, pel simple fet que no es necessita gaire material i et permet mesurar el teu propi ritme. El més important que ha de tenir en compte la gent que comença a córrer i que feia anys que no practicava esport és començar a poc per evitar problemes. Ho explica el preparador físic de la Unió Esportiva Olot i llicenciat en CAFE, Ferran Joan Miquel.
Començar un dia amb un volum determinat, amb una carrera determinada, i imaginem-nos el cas de 20 minuts, per exemple, anar a córrer, i si el cos ho tolera bé, doncs el següent dia puc augmentar una mica aquesta càrrega. I quan sabré si el cos ho tolera bé o no? Doncs durant l'exercici físic, que no tingui cap mena de molèsties, i l'endemà, perquè el que sol passar a molta gent és que durant l'esforç es nota bé, però l'endemà s'aixeca i ha d'estar una setmana descansant. Llavors hem d'intentar evitar això, i sobretot respectar el durant i el després.
I amb aquest consell d'en Ferran Joan Miquel, el preparador físic de la Unió Esportiva Olot, acabem amb la tàctica. La primera tàctica de l'any i que ara ja no pararem. Això és tot, tactiqueros, tactiqueres, passeu un meravellós cap de setmana rodejats d'esport garrotxí, el millor esport de Girona, Catalunya i del món.